Joel Dicker, benvingut. En aquesta novel·la, una altra vegada fa un viatge en dos espais temporals. Què li fascina d'aquest viatge, endavant i enrere?
Mais je crois que c'est pas le voyage qui me fascine.
Crec que el que em fascina no és pas el viatge.
Le besoin du passé
sinó
pour
la necessitat del passat per l'existència molt més potent del present.
I
jo tinc la impressió que el present només existeix si podem anar a rascar una mica cap al darrere i entenem per què som ara aquí. Crec que aquest és el significat veritable d'avui, de l'avui, el que ha passat abans. I quan comencem a conèixer un amic, per exemple, o qualsevol altra persona, quan el coneixem de debò és quan comencem a conèixer el seu passat, la seva família, les seves arrels, la seva infantesa, tot allò que fa part de la persona mateixa. I per això crec que en aquesta novel·la hi ha tots aquests elements que van endavant i enrere, com el cas d'Harry Keber. I crec que és molt important entendre-la avui llançant-nos amb la realitat d'ahir.
Clar, és que un dels grans temes, o el gran tema per mi del llibre, és la recerca de la veritat, que de fet és un dels temes que ell sempre li preocupen a les seves obres, no?
Oui, la recherche de la vérité, mais je dirais la recherche
de la veritat, però de la veritat de cadascú. Perquè el problema de la veritat és que la meva veritat és diferent de la teva realitat. I, per tant, la veritat és la percepció. És la percepció que un té, un mateix, de la seva vida o d'un esdeveniment. I crec que la veritat, pel que fa a cadascú, és realment molt interessant, perquè quan un escolta la veritat, la seva veritat, aleshores, on té la imatge veritable de qui és. I, per tant, aquesta combinació de passat amb la veritat d'algú és el que dona una bona imatge de qui és aquesta persona.
La novel·la tracta molts temes. El tema del fals culpable, que és molt literari també, i el de la culpa, també seria un dels temes que ell volia tocar.
Oui, surtout la culpabilité.
Sí, sobretot la culpa.
Parce que la culpabilité, elle est comme la vérité.
La culpa és com la veritat. És impossible de definir.
Je peux me sentir culpable.
Jo em puc sentir culpable d'alguna cosa.
Si je vous la raconte, vous direz, mais
i potser jo, si te l'explico, tu em diràs, escolta'm, però per què et sents culpable d'això?
C'est vraiment un rapport à soi.
Crec que és un tema que té a veure amb un mateix, amb la relació amb un mateix. I pel que fa a aquest sentit de culpa, tenim tots aquests personatges, que són molts, que busquen el concepte de reparació. És a dir, respecte a una cosa que han viscut, una cosa que han fet o que no han fet, ells senten o perceben un tipus de culpabilitat que és molt important en la seva vida. I com deia jo abans, la percepció de la culpabilitat té a veure amb un mateix. És a dir, que per vèncer la culpabilitat, per compensar o reparar aquesta culpabilitat, només la persona mateixa ho pot treballar, ho pot superar i pot participar en aquesta reparació pròpia.
Més temes. Hi ha un moment en què l'alcalde vol fer un festival de música i de cultura, però ningú la vol fer. El tema de la societat que s'allunya de la cultura, no?
Oui, c'est important, je crois,
sí,
aujourd'hui de parler de ça.
Crec que és molt important avui dia parlar d'això.
És
important parlar de la relació amb la cultura que tenim. Perquè tinc la impressió que la cultura es troba en un moment molt complicat i que no estem pas massa lluny d'una tragèdia, perquè tinc la sensació que la gent llegeix menys, que la gent va menys als museus, als teatres, s'interessen menys per la cultura. Potser perquè la gent està més interessada per la imatge que donen d'ells mateixos. Vivim en un món obsessionat per la imatge. Necessitem les imatges. Enviem imatges de nosaltres mateixos a Instagram, Facebook, anem penjant imatges, imatges, fotografies, i ens creem una nova realitat de nosaltres mateixos, perquè evidentment pengem imatges que ens afavoreixen amb filtres fotogràfics, i a més, cada vegada intentem mostrar que vivim un moment important, i aquest moment important el volem capturar i mostrar als altres, i per tant només vivim mitjançant la mirada dels altres, i la nostra vida només es valida quan algú altre la veu, la mira i diu: oh, quina vida més extraordinària que tinc o que tens. I per això crec que estem vivint una vida respecte al que els altres pensen, veuen o en diran o pensaran, i no pas respecte al que cadascú pot viure respecte a si mateix. I jo penso que la cultura precisament és la relació amb un mateix, és a dir, quan tu llegeixes una novel·la estàs en relació amb tu mateix, perquè tu com a lector ets el creador de la novel·la i tens un llibre que et dona indicacions per als personatges que existeixen de debò, els diàlegs, la pluja que cau sobre la novel·la i que tu sents com a lector és la teva pròpia força, és la teva relació amb tu mateix. La pintura també, quan vas a mirar una exposició d'art, per exemple, és una relació de la pintura amb tu mateix i per això tenim una diversitat de cultura i t'agrada o no t'agrada i hi ha un debat, cadascú té el seu propi gust. La tragèdia de la cultura avui precisament és que ja no és capaç de viure a través de nosaltres mateixos exclusivament, sinó que l'hem de compartir amb els altres. Ahir jo era a un museu i em va fascinar la gent que feia fotografies de les pintures. La gent ja no viu la pintura per si mateixos, sinó per als altres. I a mi això em fa que em plantegi moltíssimes preguntes.
Em pregunto si està una mica decebut doncs, amb la societat i potser amb la joventut. No ho sé,
Je sais pas si je suis déçu.
No sé si estic decebut.
Parce que je crois pas que c'est une question
perquè
de déception,
crec que no és una qüestió de decepció, sinó de responsabilitat.
Parce que je crois que on peut faire un constat aujourd'hui.
Crec que avui podem constatar una cosa, i és que la gent està molt massa obsessionada amb ells mateixos, massa obsessionats per Instagram, per les imatges, i massa poc per ells i la mirada respecte a l'altre. Per exemple, els famosos d'abans, però perquè els admiràvem, eren pilots d'avions, eren científics, matemàtics. Avui, la gent que admirem són els Kardashians, és la telerealitat. I crec que no serveix de res estar decebut. Si una cosa et preocupa, doncs cal actuar, cal parlar-ne, cal anar a les escoles, cal parlar amb els joves, cal que els pares actuïn, que els professors actuïn, que l'Estat també actuï. Però la veritat és que sentir-se decebut, això no ajuda pas a fer avançar les coses.
Vostè diu que l'avorriment és el principi de la creació, però en aquest món tan hiperconnectat amb tots aquests inputs que tenim, ara per ara avorrir-se és gairebé impossible. Per tant, creem de crear menys.
Mais on est dans un monde qui est très connecté, c'est vrai?
Estem en un món molt connectat, això és cert.
Però
jo crec que el problema no és la connexió. És a dir, que el món estigui connectat està bé. Podem connectar d'una manera molt més àmplia, tenim accés a fonts molt més importants i més diverses. Per tant, el problema no és la connexió, sinó la falta de responsabilitat. És a dir, crec que és fàcil dir, ah, clar, és per culpa de la connexió, de la connectivitat, d'internet, dels telèfons, però en realitat és culpa nostra. Quan jo veig en un restaurant que els pares, perquè els nanos estiguin tranquils, els hi posin una pantalla sota els ulls, jo penso, però què fan? Però què fan? I per què no els hi donen un full de paper i un llapis? Per tant, no és una qüestió de connexió, sinó que és una qüestió de què tenim ganes de fer i quin és la nostra responsabilitat. Vivim en un món que està molt obsessionat pel cos i per la salut. I ens diuen, mira, has de fer 10.000 passes al dia i fes esport i posa't un rellotge d'aquests connectats que t'analitzarà el que dorms, el que menges, el que beus, menja verd, menja sa, menja bio, no mengis greixos, no prenguis sal, no beguis alcohol. És a dir, tenim tota aquesta cultura de cult al cos, però no sé per què no tenim la mateixa disciplina per l'esperit. Perquè si ens diuen fes 10.000 passes al dia i fes esport i menja t'amanida, perquè no diuen també i llegeix. I mira un documental també a la televisió, o vés a mirar una obra de teatre o una exposició. Hem oblidat completament treballar aquesta part del cos, que crec que és la part més important de totes, el nostre cervell.
Parlem de l'estructura del llibre. Hi ha moltíssims personatges. Vostè disfruta, no?, enredant una mica el públic amb tants personatges. Em dóna la sensació que crea un escenari que està com allunyat, perquè està als Estats Units, i ell posa els personatges com si fossin titelles i els fa anar, juga amb ells.
Alors, je m'amuse, c'est vrai.
És veritat que m'ho passo bé. Sí, m'agrada, en gaudeixo molt, i jo veig la novel·la, i en particular aquesta novel·la, com una festa que organitzo i a la qual convido amics propers, uns 30 amics propers, que són els personatges del llibre, i convido una persona més que no coneix cap altre dels convidats. I aquesta altra persona és el lector. I el meu objectiu, la meva missió, és que si vull que hi hagi una alquímia, una connexió entre tots aquests personatges i el lector, doncs he d'aconseguir presentar-los i que es coneguin. I això és l'essència. Per això, no crec que sigui ben bé un espectacle de titelles, perquè a la titella tens una persona que va movent tots els fils, mentre que en una novel·la, si tens fils i titelles, aleshores jo crec que la novel·la no funciona, és a dir, perquè la novel·la funcioni i cali, sobretot els personatges han de ser de debò i han de tenir un impacte en l'esperit dels lectors, de manera que pensem que realment aquesta gent existeixi. Per això crec que és una trobada amb personatges que de debò existeixen i una trobada amb el lector més que no pas manipulació de titelles.
I pel que sé, ell no ho té tot establert, no? Abans d'escriure, una mica és una sorpresa també per ell, no? Com és el seu procés d'escriure?
Oui, c'est un des éléments de mon travail.
Sí, justament, és un dels elements de la meva feina, que justament no saber què passarà. Efectivament, treballo sense pla previ i no ho dic com si fos una prova. Senzillament, el que intento dir és que per mi és important no saber què passarà per mantenir l'interès en la novel·la. És a dir, jo tinc la sensació que si conec ja el final de la història, doncs potser no caldria escriure la novel·la perquè ja sé el final. Per tant, jo crec que sóc el meu propi lector, és a dir, descobreixo la història a mesura que avanço. I penso que mentre jo tingui ganes de saber què passarà, el llibre avança en la bona direcció. Clar, no sabré si el llibre el llegirà la gent, si tindrà èxit o no, però com a mínim jo en gaudeixo, m'ho passo bé i aquest gaudir-ne és un element molt important perquè és com en gaudeixo en el decurs de 2 anys i mig el que valida la qualitat de la novel·la i quan el llibre ja es publica, si la gent doncs, li agrada o no li agrada, si es ven molt o es ven menys, per descomptat m'agradaria que funcionés molt bé, però és una cosa que ja no controlo. El que puc controlar és el plaer que jo tinc escrivint el llibre.
I manté molt l'equilibri entre els personatges que són molt psicològics i els fets, que és la intriga. Suposo que li ha costat tenir aquest equilibri.
Oui, l'équilibre, il est pas évident.
L'equilibri no és fàcil.
Parce que quand vous avez une intrigue qui
prend trop de place, quan tens una intriga i la intriga agafa massa espai, això vol dir que els personatges només estan al servei d'aquesta intriga. I si la intriga és molt potent, aleshores els personatges són com ectoplasmàtics, com si no existissin de debò, són una mica plans. En canvi, si tens personatges que són molt potents, potser doncs, aleshores agafen massa força. Tens personatges molt profuns que realment tenen un impacte, però una intriga que no acaba de ser massa viva i cal trobar aquest equilibri. Efectivament, per això jo de vegades dono la paraula als personatges i en el llibre doncs, tenim personatges que expliquen una part de la història a través dels seus propis ulls i jo crec que això permet acompanyar el personatge i tenir una dimensió com més interior i més profunda de cadascun d'aquests personatges i alhora el personatge té aquesta obligació d'explicar una part de la història i per tant estem també en la narració.
A vostè l'han qualificat com el nen prodigi de la literatura europea. Suposo que aquestes alçades, ja, això que li diguin nen prodigi, ja no li fa massa gràcia.
Ça me fait très plaisir.
Sí, sí que em fa gràcia, sí que m'agrada.
Je ne sais pas, par contre, si je però suis un enfant prodigi.
No ho sé pas, si jo soc un infant prodigi, perquè això jo crec que seria una cosa com innata, no? Ser prodigi és com una cosa amb la que néixer, és com si haguessis estat programat per la màgia de la vida per escriure. En canvi, l'escriptura és una feina com una altra i és un aprenentatge com un altre, que requereix molta feina i que, doncs, a mesura que treballes et permet entendre millor allò que fas. Per això jo dic que sóc un autor jove, un jove autor, perquè tinc més novel·les que han estat refusades pels editors que no pas novel·les publicades. I per això jo crec que de vegades la imatge que es té de mi és la d'un autor de molt èxit, que és prou conegut i que ha venut molts llibres, però no és la imatge que jo tinc de mi mateix. La imatge que jo tinc de mi mateix és que quan jo estic sol a casa meva davant de la meva taula, sóc un autor jove el que li queda molta feina a fer, molt camí per recórrer, moltes coses a aprendre. I per això, per mi és important estar en aquesta fase, perquè vol dir que estic només en l'inici de la meva carrera i que encara em queda molt més camí per endavant que no pas el que ja he fet, el que ja he recorregut.
Vull saber per què va amagar que escrivia fins que no li van publicar. No confiava en ell mateix?
Je sais pas si je l'ai caché.
No sé si ho amagava ben bé o senzillament no ho havia dit, no ho havia explicat. I no és pas el mateix. Perquè hi havia gent que sí ho sabia, els meus pares ho sabien, la meva àvia, per exemple, on jo anava a escriure cada dia, també ho sabia. És a dir, la meva gent més propera sí que ho sabia. Ara bé, els companys de la universitat o altres persones que no sabien ben bé tot allò que jo feia en la meva vida, doncs, efectivament, no tenia ganes d'explicar-los que jo escrivia un llibre, perquè crec que era important que el llibre fos editat abans de dir que escrivia. Dir que escrivia em semblava una cosa pretensiosa i em sembla més important fer primer i parlar-ne després. Per tant, no he mesurat l'impacte que tindria això sobre aquests amics que no en sabien res quan realment la novel·la es va publicar i em van dir, però escolta'm, tu això no ens ho havies dit mai. I per què no ens ho havies dit mai? I després em van dir, ah, aleshores tu ets un escriptor, un autor. I aquest descobriment per part dels meus amics em va una mica pertorbar, perquè, clar, jo vaig pensar, qui són els escriptors, qui són els autors? Cal tenir un llibre publicat per ser escriptor? La gent que escriu cada dia en el seu diari per ells mateixos no són també escriptors? Crec que sí, sí que ho són. És a dir, totes les persones que tenen ganes d'escriure i que se senten escriptors són escriptors.
Vostè escriu personatges molt psicològics, però els descriu poc. I ara estic pensant en l'adaptació a la televisió de La Veritat sobre el cas Harry Quebert. Voldria saber en quin punt està aquesta adaptació i si, no sé, suposo que ha sigut difícil, no?, plasmar-la amb imatges.
Alors, l'adaptació és très belle, j'en suis très heureux.
L'adaptació és molt bonica, n'estic encantat. És una sèrie de televisió en episodis, en capítols, i que, doncs, es mostrarà ben aviat a la televisió arreu del món. I fas una pregunta molt interessant, perquè Jean-Jacques Hannou n'ha estat el director, el realitzador, i havia fet El nom de la rosa d'Humberto Eco, La mort de Marguerite Duras, i ell em va dir, escolta'm, jo he treballat amb els autors per les adaptacions, tu vols que treballem junts, que treballem plegats? I jo li vaig dir, no, mira, jo no ho vull fer perquè és la teva feina, és la teva pel·lícula. El que sí vull és observar-ho, veure el que has fet, però no vull assumir la responsabilitat de cap decisió respecte als personatges, l'aspecte físic, als actors, com són els espais, perquè justament aquesta és una responsabilitat que jo no he volgut assumir en la novel·la. En la novel·la, aquesta decisió de la descripció física dels personatges o dels espais la deixo en els meus lectors perquè ells hi puguin participar d'una manera activa. I tenia molta curiositat per saber que el que faria Jean-Jacques Hannou, i em va sorprendre moltíssim, i penso que això forma part del seu saber, del seu geni, no? Que ha sabut recrear perfectament el sentiment dels personatges i dels espais. I la casa de Harry Quebert, clar, és igual si tu l'has imaginada pintada de blau, de blanc o de vermell, perquè el que es veurà en la pantalla, més enllà de la imatge, és un sentiment d'una casa en la qual un se sent a gust, una casa en la que un té ganes de ser-hi, i per tant en la televisió veurem aquest sentiment que un ja ha tingut llegint la novel·la.
I ara mateix, Joel Dicker, quins projectes té? No sé si a nivell literari es mantindrà la mateixa línia, molts personatges, misteri, o vol canviar totalment de registre, si és que ens ho vol dir?
Alors, ce qui est sûr, c'est que la suite, ce sont des livres, ce sont des romans.
De ben segur, el que vindrà després són més llibres, són més novel·les, i no sé exactament com seran fets, per dos motius. Primer, perquè, com deia abans, no tinc un pla, per tant, no sé de què parla el llibre, i no ho sé fins que he acabat el llibre i he posat el punt final en aquest llibre. I després, que per mi el que és interessant és l'aprenentatge, ho deia abans. Jo vull millorar, ser un millor escriptor. Em plantejo molts reptes. Amb aquesta darrera novel·la m'he plantejat molts reptes respecte al nom dels personatges, la densitat de la novel·la, la intriga. Hagués pogut escriure un llibre més curt, més fàcil, des del punt de vista dels personatges, més eficaç, però jo necessitava això. I crec que la propera novel·la, independentment de la forma que tingui, serà un nou repte per mi.
Joel Dicker, autor de La desaparició de Stephanie Meyer, moltíssimes gràcies per atendre a Catalunya Ràdio, Catalunya Informació.
Merci beaucoup à vous pour votre invitation.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.